Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dos minuts, gairebé tres, que passen de les 9 del matí. Mirin, a Catalunya hi ha prop de 270.000 persones a qui se li ha reconegut una prestació de dependència i es calcula que la xifra podria créixer amb els anys. És la comunitat autònoma d'Espanya que té més persones dependents. Per oferir una informació fiable i actualitzada sobre ajudes, recursos i serveis al voltant de la dependència, l'entitat Suara ha posat en marxa el portal web aliura.cop, el primer portal sobre la dependència a Catalunya. Avui ens el venen a presentar a Ràdio Estel i per això podem saludar a l'Àngels Cobo. Ella és directora de Transformació Digital de Suara. Àngels Cobo, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Senyora Cobo, per què neix aquest portal web? Quines mancances heu detectat perquè neixi un portal web com aquest?
Doncs mira, nosaltres treballem en el sector de la cura de persones grans des de fa més de 40 anys. Sempre hem vist, no?, les famílies quan entren en aquest procés, doncs, els neguits, les preocupacions que generen, i ens va semblar que era el moment de recollir tot aquest coneixement que tenim i intentar portar-lo cap a la ciutadania. Perquè què passa? Que moltes vegades tota la informació ja la trobem a la web, a totes les xarxes, tenim molta informació, potser un sobreaccés d'informació, però a vegades amb un llenguatge molt complex, molt tècnic, no?, molt difícil d'entendre, i això moltes vegades, més que ajudar, ens neguiteja encara més. Aleshores, nosaltres el que hem volgut fer és agafar tot aquest coneixement que tenim a dins de la casa, però també a fora, i sobretot posar-ho en un llenguatge molt planer i molt clar perquè la ciutadania pugui entendre tot allò que anirà passant en aquests processos.
Dit d'una altra manera, hi ha massa burocràcia a l'hora de demanar ajudes per la dependència?
Bueno, pot ser que hi hagi molta burocràcia. No sé si és tant, i és, però no sé si és només això. És que és una etapa bastant insegura i bastant feble, tant per la persona que entra en el procés de dependència com per la família, no? És una etapa com desconeguda. Potser en altres etapes de la nostra estat vital tenim més informació, ens hem ocupat més, però en canvi, en aquest moment, també és una etapa difícil, no?, d'anar acceptant aquest procés. I per una banda ens podem trobar certament certes complexitats burocràtiques, al final és una llei estatal, la llei de dependència, que queda aplicada, doncs, en aquest cas a Catalunya, i després la comunitat ho desplega amb diversos recursos i serveis i, per tant, es genera complexitat. A més, hi ha tot el sistema de serveis socials per una banda i el sistema de salut per l'altra i, per tant, genera complexitats. Però després hi ha una altra banda, i és com gestionem emocionalment aquesta etapa. I això, en general, no en parlem massa. Jo penso que fora bo també parlar-ne, perquè allò que sentim, la persona gran, perquè té que entrar en processos de dol, en processos de pèrdua, d'acceptació d'una realitat diferent, com per les famílies, que a vegades ens preguntem, ho estic fent bé, estic deixant sola la mare perquè resulta que tinc que anar a treballar, com combino, com faig tota aquesta conciliació, i en generen també emocions noves, doncs de tot això també n'hem de parlar. És important que en parlem i no ho amaguem.
De seguida en parlem de tot plegat. Abans deixi'm preguntar-li què hi podem trobar dins d'aquesta web.
Sí, mira, ho hem intentat estructurar d'una manera planera i senzilla. Com et deia, sobretot hem intentat utilitzar un llenguatge molt clar, perquè si no és molt difícil, no? Jo que estic en el sector, quan m'he trobat amb el pare o amb la mare amb aquesta situació, tinc que anar finalment a companyes i dius, escolta, m'expliquen ben bé, no?, què passa, què tinc que fer, això que sento. O sigui, moltes vegades em passa això. Llavors, què hem fet? Ho hem dividit en quatre grans apartats. Per una banda, què és la dependència, quins són els primers símptomes, com evoluciona, aquesta primera part més general. Després, quan estem a casa, no?, quins serveis, quins ajuts, quins recursos podem tenir, no?, podem fer, doncs, des d'un servei d'atenció domiciliari, doncs, un servei de teleassistència, tot allò que ens podem trobar per seguir estant a casa, que al final és el que tots volem, estar a casa el màxim temps possible. Però després també hi ha etapes on, per raons diferents o per moments diferents, doncs, necessitem recursos de fora de casa. I per tant, aquí també expliquem tot aquest tema. I aquí és centres de dia, residències, etc. I després totes les ajudes que podem trobar, una mica la informació de com s'accedeix a aquestes ajudes, què és la llei de dependència, passos a seguir, una mica el que tu plantejaves, eh? Tot això que hem de seguir, doncs també hi ha un apartat específic de tot aquest tema. Val? Així, en general, són els grans apartats que ens podem trobar.
Clar, l'Àngels Cobo porta 20 anys d'experiència en el sector. Com ha evolucionat la dependència en aquests anys? S'ha avançat molt respecte a ara fa 20 anys?
Bueno, això és com sempre, no? Si pots veure el got mig ple o mig buit, no? Això ens passa moltes vegades, no? En moments que veus el got mig buit, dius, ostres, avancem massa, massa lents, no? Això tindríem, hi ha coses que tindrien que ja estar superades, que, no? Que haver avançat, i és així, i ara sempre que es posem alguns exemples, però també hem de veure el got mig ple, no? Jo fa 20 anys, com dius tu, però em fa gairebé 40 que treballo en el sector dels serveis socials, i o 35, faré més jove. I aleshores, si mires en perspectiva històrica, penses que hem avançat molt. Val? En el cas de la llei de dependència, al final, fa 20 anys, abans de que aparegués la llei, no era un dret de ciutadania, no era un dret universal. Les persones no anàvem a serveis socials a demanar, no, un dret que teníem, quasi bé anaves a serveis socials, no, quan eres una persona amb escassos recursos, etc etc. Ara no, això s'ha convertit en un dret i, per tant, com a ciutadà i ciutadana, tenim dret a anar a que se'ns valori, no?, quina és la nostra situació de dependència i que se'ns ofereixin les ajudes que com a Estat tenim estipulades, com la llei. Per tant, sí que hem fet un salt perquè és important el concepte de que tenim un dret de ciutadania i que, per tant, com a ciutadans podem demanar aquestes ajudes. L'altra cosa després és si aquestes ajudes són suficients o són insuficients, que ja et dic, són insuficients, i, per tant, quins passos tindríem que fer. Després, com tu apuntaves molt bé, tot el tema de la burocratització del sistema. Amb un informe que va fer el Ministeri, un dels punts febles de l'aplicació de la llei de dependència, i quedava molt clar, i era dit per ells, no per externs, que és més fàcil a vegades dir, per ells era la burocratització que es havia generat sense voler arribar a ella, però bueno, es havia arribat i, per tant, plantejava que era un tema que es tenia que revertir. Per tant, hem avançat molt perquè tenim un dret de ciutadania que fa 20 anys no teníem, tenim un dret a unes prestacions. Ara, aquestes prestacions tindrien que créixer, tindrien que ser molt més àmplies perquè són insuficients. I aquí després hi ha un altre pas, que és també com repensem tot el sistema de cures, perquè ara, en el nostre imaginari com a ciutadà i l'administració, és si jo necessito cuidar a la mare o al pare o a l'àvia, només se m'acudeix que o contracto o tinc un servei públic d'unes hores de treballadora familiar a la llar. Clar. O agafo una persona amb economia submergida amb règim d'empleada de la llar. Però, per tant, és només puc contractar o sense contractar a una persona. Encara no hi ha altres solucions on la tecnologia també ens ha d'ajudar per complementar i que no tot vagi a costa, no?, del treball d'una persona o d'un mal treball perquè no està ben regulat, no està ben pagat, de professionals que a vegades estan, doncs, no, a persones migrades, de tot això que ja sabem.
Clar, precisament, com sabrà, ara fa uns mesos el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, apostava per generar nous impostos per resoldre l'infrafinançament de l'atenció a la dependència. Què en pensen d'aquesta proposta?
Bueno, a mi m'agradaria després que es detallessin perquè és un tema polític, jo aquí sí que no hi vull entrar, perquè clar, al final hem de veure, o sigui, està bé incorporar impostos per millorar el benestar de la ciutadania, i jo ho dic en general, no? Sempre i quan tot això estigui socialitzat a totes les capes poblacionals, no? Perquè a vegades potser la sensació és que són unes capes de la població les que queden molt més penalitzades que altres, per tant, bueno, jo penso que s'ha d'analitzar bé, no dic ni sí ni no. El que sí que és evident és que es necessiten recursos i que en els propers anys, i aquest és el gran problemàtica, per tant, tampoc sé si ho resoldrem només amb impostos. La gran problemàtica és com ens cuidarem nosaltres quan siguem grans en l'any 30, en l'any 40 o en l'any 50, veient com la població anem envellint. I, per tant, no només va a base d'impostos, sinó realment de repensar bé els sistemes i com, i penso que ara, les noves tecnologies, com les posem al servei de la cura. O sigui, a vegades hi ha un debat en el nostre sector, o en tots els sectors, no?, de si la tecnologia, no?, mal usada, no?, doncs, en lloc d'ajudar, ens penalitza. No? Jo penso que no hem d'esperar que la tecnologia ens faci coses que no volem. Nosaltres hem de ser els experts, no? Les persones que treballen al sector, hem de ser proactius i hem de veure què d'allò que està apareixent en altres sectors d'activitat podria ser bo i ens complementaria i potser facilitaria prestar una bona atenció a les persones a la llar, però amb uns costos menors. Però això hem de ser els propis professionals i l'administració sí que ens ha d'ajudar en impulsar a altres accions. En altres sectors d'activitat està molt clara com ha aparegut la tecnologia, la industrialització, i en el nostre encara estem en un camí molt incipient.
Per què creu que passa això?
Bueno, perquè el nostre sector és un sector amb uns recursos molt escassos, per exemple, l'Esfara Cooperativa, però com moltes entitats del tercer sector som entitats sense afany de lucre, que hem treballat en el sector de les cures i dels serveis socials des de fa dècades, amb uns pressupostos minsos i, per tant, no tenim recursos suficients per invertir en investigar, en trobar noves solucions. En aquest cas, nosaltres hem tingut la sort que el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, a partir d'una subvenció singular, que el que intenta és promoure l'ocupació, finalment el Departament de Treball el que vol és generar activitat, ocupació, i aquest és un sector estratègic d'ocupació, ens està donant suport precisament per això, per explorar com ens hem de cuidar quan siguem grans i com generem una ocupació de qualitat, però també a la vegada que generem ocupació de qualitat hem de treure altres funcions que potser no s'han de fer amb professionals en atenció directa a casa, sinó que es poden fer d'una altra manera. Doncs com investiguem tot això? I nosaltres en aquest moment ho podem fer gràcies a aquest suport del Departament d'Empresa i Treball.
Deixa'm tirar una pregunta a l'aire, no cal que me la contesti, però mai acabaré d'entendre com és possible que hi hagi infrafinançament per atendre persones que necessitin aquestes ajudes de dependència, perquè precisament no poden viure soles i perquè precisament pateixen d'alguna malaltia greu. Dit això sí que li vull preguntar, com podem canviar, senyora Cobo, la tendència que siguin les dones les que normalment afronten soles la cura d'un familiar en dependència?
Bueno, les dones, no? Precisament aquesta setmana estàvem fent un debat sobre gènere i interseccionalitat i parlaven d'això, no? De que a nosaltres ens agradaria la incorporació de més homes en el sector de cures, però, diguem, en el nostre imaginari cultural, el sector de les cures és un sector per les dones, no? Aquest és el nostre imaginari, no? Sigui per la cura de les persones grans, pels infants o altres perfils, no? Llavors, sí que també com a ciutadans hem de fer una reflexió, no? I hem de dir, posem en valor les cures? Quin és el valor que li estem otorgant a això? I, per tant, revaloritzem. Llavors, tant de manera que dins de les nuclis familiars principalment són les dones les que cuiden, com en el sector més professional són principalment les dones que cuiden, això està molt bé per incorporar. I també, com a ciutadans, ens hem de preguntar, no? Voldríem ser cuidats per un home? Perquè també tenim alguns sesgos, no? Que ens condicionen com a ciutadà a l'hora d'acceptar, no? Nosaltres, per exemple, tenim companys que són homes, no? Que hem trobat barreres, però després, quan poden fer el pas, no? Aquestes barreres cauen. Això és quan vas a un hospital i podries dir, no vols que et vegi un metge, un infermer, home, no? Uh-huh. Això, aquesta barrera ja l'anem superant. Doncs en aquest sector també hem d'anar superant aquestes barreres.
Deixem preguntar-li, no sé si tindrà les dades, però ara mateix quantes persones, si tenen les dades, estan a l'espera de rebre una ajuda de dependència?
A veure, jo tinc les dades aproximades. Jo diria que de les persones que han sol·licitat la prestació, diria que unes 68.000 persones estan en espera de resolució de l'expedient de dependència.
Persones,
A Catalunya, sí. Ho dic de memòria, pot ser que variï, però diria que va per aquí.
Recordem, i li pregunto perquè no sé com està la situació, tret de qüestions polítiques, simplement és que qui ho porta és l'administració. Recordem que la llei de dependència, aquests ajuts de dependència, els posava una part de l'ajuda, li corresponia a la Generalitat, i una altra part a l'Estat. Això segueix complint?
Bueno, aquí ara hi ha un debat d'ells de com s'ha de finançar tota la llei. Jo penso que hi ha una voluntat de que els propers anys es torni a revisar tot el sistema. Jo crec que és urgent. Aquí a Catalunya, per exemple, ja comencem o ja s'està parlant molt de revisar tot el que és la cartera de serveis socials, perquè clar, tenim la llei de serveis socials catalana i la llei de dependència estatal, no? I aquí hi ha certs punts com de, no? on te friccionen. Jo penso que hi ha una voluntat catalana de revisar tot això i diria, no? I deixa'm dir-ho en condicionar, que hi ha una voluntat a nivell de l'estat espanyol també de revisar la llei de dependència. I aleshores aquí s'han de veure com juguen els pressupostos i com es financia. Jo penso que primer s'ha de revisar la llei i després revisar com això realment es finançarà, ja no ara, sinó en el futur, perquè penso que ara estem on estem, però hem de pensar què passarà els propers 20 anys, perquè això està aquí a tocar i si no revisem tot aquest sistema col·lapsarà possiblement.
Mirem cap al futur i deixin fer-li aquesta darrera pregunta. Quins són els reptes clars, els objectius clars de cara al futur pel que fa a la dependència?
Doncs jo penso que com a ciutadans tots volem romandre a casa nostra. Penso que quan fem ens fan aquesta pregunta, diria que majoritàriament diem això, a casa nostra i a més de manera autònoma i lliure, no? Perquè a vegades doncs, volem, no? Nosaltres hem llançat una campanya de lliure dependència perquè també hem de posar en valor, no? Que la persona gran és lliure de decidir, eh? Sí que els fills estan molt condicionats i han d'estar darrere i han d'ajudar, però al final, no? És una persona amb capacitat per decidir el seu futur i els anys que li queden. I aleshores hem de, jo quan us deia, repensar el sistema. No? Per exemple, nosaltres, davant d'un repte que està totalment diagnosticat a nivell europeu i a nivell d'aquí, és la soledat no desitjada de les persones grans. Eh? I quan preguntes per què tenen la tele encesa més de 6 o 7 hores, 8 hores diàries, la resposta és perquè em fan companyia, em fa companyia la televisió. Per tant, aquí tenim un gran repte i, per tant, hem de... No dic, vale, doncs aquest repte com l'entomem, no? I hem de pensar coses diferents, hem de proposar coses diferents i en la cartera de serveis socials i de la llei de dependència han d'aparèixer aquestes coses noves, perquè si no, a vegades quedem encursetats en no, això és el que hi ha i no es pot fer res més. I estem en un moment amb tanta volatilitat i amb tanta agilitat que hem de, no? També hem de tenir aquesta finestra per coses que apareixen noves, veure com les anem incorporant. Per exemple, nosaltres aquí hem posat en marxa un casal online en directe i en viu, on les persones contacten, poden contactar 6 hores diàries. I això està tenint, per les persones, és una prova pilot, que tenim aquí més de 60 persones ja. La valoració és altíssima perquè tornem a reconnectar persones que no perquè no tinguessin xarxes socials, sinó perquè a partir de que fa anys, no? Doncs la parella doncs, mor, o els amics, no? També es van dispersant de territori, van a residències, llavors hi ha persones que podien estar molt connectades, van desconnectant-se i, per tant, és un lloc on, altra vegada, reconnectar persones. I això és una necessitat crucial en aquest moment.
Recordem que per oferir una informació fiable, actualitzada sobre ajudes, recursos, serveis al voltant de la dependència, l'entitat Suara ha posat en marxa aquest portal web, aliure.cop, amb dues O's, que és el primer portal sobre la dependència a Catalunya. Senyora Àngels Cobo, directora de Transformació Digital de Suara, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé, molta força.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Radio Estel